L'illa de la calma. Amb aquest nom va batejar a Mallorca el pintor Santiago Rusiñol l'any 1922. Avui el viatge B vola fins a la més gran de les Illes Balears per descobrir quins són alguns d'aquests racons dels seus 3.600 quilòmetres quadrats on es viu de manera més sossegada i on sembla que el temps s'ha aturat. Però, sobretot, el que volem és conèixer de primera mà les seves propostes culturals i també gastronòmiques. A l'aeroport de la capital balear, a Son Sant Joan, ens hi espera el senyor Joan Gaspar Ballori, que és el secretari tècnic del Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, que aquesta tarda serà el nostre anfitrió. Joan, bona tarda.
Hola, molt bones tardes.
Gràcies per acompanyar-nos aquest dissabte al Viatge B de RAC1. Fa 100 anys, el pintor Santiago Rusiñol va anomenar Mallorca l'illa de la calma. Encara ho és, Joan?
Jo crec que sí. Jo crec que Mallorca ho és, i ho és a més tot l'any. I el bo de l'illa és que, a més, pots trobar, pots cercar, i al final tu pots mateix decideixes si vols cercar qualque cosa més tranquil·la, vols cercar pla o muntanya, vols cercar platges o cales, i a més hora crec que ho és durant tot l'any.
Ara a l'hivern suposo que ha de ser molt més fàcil trobar aquesta pau i aquesta serenor a la més gran de les Balears.
Sí, evidentment, sense cap dubte. Ara ja hem acabat la temporada alta turística. Han passat els mesos d'estiu on tenim milions cent de visitants i ara el paratge ha canviat, l'illa ja no sé aquests mesos d'estiu, i evidentment pot trobar per aquesta pau, aquesta serenor que comentàvem abans, però sí que també pot trobar una illa que està oberta, sobretot la capital, que és Palma, que té la meitat de població de l'illa, i també pot trobar llocs de part forana oberts, i també, evidentment, en productes i amb esdeveniments i amb experiències completament diferents com el podem trobar durant el mes d'estiu, però també segur que és una illa que també ara pot oferir una oferta molt àmplia, diversa i amb moltes coses per fer.
Ara som a l'equador del mes de desembre, falta molt, molt poquet per Nadal. Segurament tenim oients que estan planificant aquestes properes vacances fora de casa, volen agafar un avió, però això sí, no marxar gaire lluny, no? Jo crec que potser Mallorca ha de ser una bona opció en aquest sentit, perquè a més ens diu que ara mateix doncs, la podem gaudir d'una manera més pausada.
Sí, evidentment, ara, jo crec que tot aquest any, no, després de la pandèmia, el que veiem és que molta gent que no havia vengut a passar les seves vacances, els seus dies d'esbarjo a Mallorca, avui venen perquè no volen fer viatges tan llargs o volen fer viatges a prop de casa seva, a un destí obert i també a un destí segur. I el que hem vist que, evidentment, augmenta molt el turisme nacional i també moltes vegades inclús els propis mallorquins també fan turisme dins la seva illa. Van, aprofiten per anar a conèixer racons i espais que no han vist mai i també el que dèiem, no? La gent de fora, i nosaltres, evidentment, a Catalunya tenim molt bé perquè tenim una alta connectivitat, preus competitius, i això també fa que molta gent de Catalunya també s'animi i pugui venir a passar un parell de dies aquí a Mallorca.
Sí, és poc més d'una hora de trajecte, no?
Molt, mira, és molt manco. La setmana passada justament era a Catalunya, vaig tornar aquí i a mitja horeta, més o manco, ets a Palma. O sigui que és un trajecte molt curt i agradable i que pots aprofitar per un parell de dies per aquí.
I un cop a l'illa, no? Tenim la imatge d'aquestes platges, d'aquestes cales a l'estiu. Què succeeix a l'hivern, no? Quins diria que són els principals al·licients turístics durant aquests mesos de més fred?
Sí, evidentment canvia, no? Les platges estan allà, el que passa que evidentment no hi ha molta gent que passeja, no aprofita per nedar, però evidentment tenim altres productes que per nosaltres són molt importants i que també potenciem i són els que fem feina, que són productes de tot l'any i també especialment per aquesta època. Tenim el tema cultural, on hi ha museus, concerts, hi ha visites guiades a diferents municipis, tenim tot el patrimoni arquitectònic, arqueològic, tenim diferents jaciments, i després també tenim una altra de les coses que jo crec que és important avui en dia, que cerquen els turistes, no? Aquesta experiència gastronòmica en productes de la terra, en cuiners reconeguts que fan plat tradicional, i també moltes vegades aquells llocs a Palma i a Part Forana que són com a temples gastronòmics de tota la vida, no? I això també ho tenim combinat també amb gent que ve aquí a fer turisme actiu, que aprofita per poder fer excursions, per poder anar a cicloturisme, per poder veure les nostres festes tradicionals. Per tant, som un destí com vols multiproducte i que també durant l'hivern ens ofereix diferents opcions, ens ofereix diferents experiències per poder dur a terme aquí.
Ara en parlarem de tot això que ara ens comentava, però si li sembla, voldria començar parlant d'aquest aniversari, d'aquests 10 anys que fa la Serra de Tramuntana, que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en la categoria de paisatge cultural. Això ha passat aquest 2021. Jo crec que és un bon primer pla per començar, no? Expliqui'ns exactament on està aquesta serralada.
Sí, bé, la Serra de Tramuntana està situada en el nord-est de l'illa de Mallorca, va de punta a punta, va des del municipi d'Andratx, que està de vora de Calvià o Palma, perquè ens situem geogràficament, fins a la badia de Pollença, que està a l'altre extrem. Per tant, cull de nou municipis i és una serralada on poden trobar fins a 54 diferents cims, on hi destaquen, per exemple, el Puig Major, que és el més alt, amb 1.445 metres, o el Puig de Massanella.
Quins creu que van ser els motius pels quals va rebre aquest reconeixement de la UNESCO fa una dècada?
Sí, bé, com comentaves, juny de 2011 va ser quan la UNESCO va dictaminar que entrava a Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la humanitat, era el primer l'illa de Mallorca, i la serra, a més, té diferents elements que fa que puguin ser dignes d'aquest distintiu, com per exemple la pedra en sec, on ens trobam parets de pedra que estan fetes sense cap tipus de ciment ni d'altre element. També trobam un ric patrimoni hidràulic que se va fer durant segles per poder gestionar l'aigua i perquè pogués anar a les diferents poblacions. També hi trobam possessions, que són, perquè facem un símil com les masies catalanes, no? Són grans propietats agrícoles i el seu origen, destacar el seu origen és a partir del llibre del repartiment del Jaume I de l'any 1229, que és quan va dividir la silla entre nobles catalans. Després trobam també diferents torres de defensa, que eren llocs de vigilància per veure si podien arribar pirates o corsaris a l'illa. I trobam també diferents castells roquers, que eren castells també de defensa, o per exemple també hi trobam a mig de Serra de Tramuntana Lluc, que és un centre espiritual que també va començar a construir l'any 1268.
Sí,
molts d'aquests elements que t'he comentat són béns d'interès cultural, que és la màxima protecció que hi ha per aquest tipus d'elements aquí a Mallorca, i tot això se pot trobar en els diferents municipis i en els diferents llocs de la Serra de Tramuntana.
Sí, el paratge del Santuari de Lluc és un dels més apreciats, com ens deia, pels mallorquins, no? Es troba en aquesta Serra de la Tramuntana i és un lloc de peregrinació.
Sí, és un centre espiritual ja com excel·lent, per excel·lència de Mallorca. És un lloc on que se pot visitar, està totalment obert en el públic. També és un lloc on hi ha una escolania, nins i nines, que fan allà el seu estudi. També tenen aquest cor, que se remunten als segles XV i XVI, i també comentar que també hi ha una hostatgeria. Per tant, qualsevol persona que vulgui, a part de visitar-la, vulgui quedar uns dies allà a dormir per poder visitar altres llocs de vora, a meditar, el que consideri, també era un lloc que també se poden quedar a dormir.
Per acostar-nos a aquestes poblacions per les quals passa la serralada, que són 90 quilòmetres i una vintena de poblacions, entre les quals hi ha Sóller, Galilea, Valldemossa, també ho podem fer amb el tren de Sóller, no? Que a més està de centenari, no? Per què no es parla una miqueta d'aquest ferrocarril, d'aquesta experiència de pujar-hi?
Sí, jo crec que no hi ha cap mallorquí que no hagi fet aquest viatge en tren. Jo crec que tots, un moment o l'altre, ho hem fet. És un ferrocarril que, com bé deies, l'any que ve serà centenari, perquè és de l'any 1912. Uh-huh. És un tren de fusta, és el peculiar, que surt des del centre de Palma i recorre Palma, Bunyola i acaba a Sóller. I això, més o manco, és un trajecte d'una hora i després també un piquet a Sóller, inclús ja també hi ha un tramvia que te permet anar de Sóller fins a l'esport de Sóller, que també és un trajecte de quasi 5 quilòmetres, que també pot ser amb un tramvia i, per tant, és una excursió típica que també a Sóller pots observar diferents elements modernistes, ja també se pot visitar Campronera, que és un museu d'art contemporani, disfrutar de la seva gastronomia, que també és molt coneguda i reconeguda, com per exemple les gambes de Sóller. Per tant, és és una visita que també jo no sé si obligada, però que també és molt recomanada de fer-la quan també se visiti Mallorca.
Que bones, les gambes de Sóller.
Exacte.
Aquesta serra, a més, Joan, he vist que és una terra de llegenda que va fascinar a músics com Frédéric Chopin, a escriptores com Agatha Christie, no? A filòsofs com en Ramon Llull, i ara també es pot recórrer fent una ruta literària.
Sí, hi ha una ruta que el que te fa és poder visitar els espais lulians, els espais on en Ramon Llull hi va estudiar. N'hi ha alguns que estan en el municipi de Palma i són un poc més coneguts, com per exemple hi pot ser la catedral de Palma, però també hi trobam a Palma el monestir de la Real o les iglesies de Sant Miquel i Santa Eulàlia, que això estan en el casc antic de Palma, però també trobam el Puig de Randa, el Gaida, o també el monestir de Miramar a Valldemossa. I això també crec que és important, que la gent pugui conèixer una figura universal, no? I pugui veure els llocs on ell va estar i va fer feina.
I tant. Ens parlava dels paisatges, ens deia que són espectaculars. Per què no es posa algun exemple, no? Com és, per exemple, Sa Foradada, Sa Calobre, llocs que hem vist a moltes guies, a moltes imatges que la gent que coneix Mallorca ha compartit?
Sí, jo crec que els que has comentat són els llocs típics, no? On qualsevol persona que ve de fora sol visitar, com és Sa Foradada i veure una posta de sol des d'allà, o també la Calobre, que és una platja de pedra on acabes o comences, segons el torrent de Parells, però també hi trobam, per exemple, el penya-segat de Formentor, o també inclús les fonts ufanes, que són unes fonts que brollen, que broten des de la terra quan plou en quantia, no? I això són elements, per exemple, que també qualsevol persona que pugui fer la serra de tramuntana se trobarà i pot visitar.
Pollença és una altra de les poblacions que també apareixen en aquests recorreguts. La seva necròpolis és importantíssima, com ho és també la de Son Real. Què ens pot dir d'aquests dos llocs?
Sí, xerram abans de l'illa de Sa Calma, de Santiago Rinyola, Pollença. Durant la mateixa etapa hi va haver pintors, sobretot sud-americans, que van venir a establir-se aquí a Pollença i van crear l'escola de Pollença. I són pintors coneguts mundialment. Per exemple, també s'etapa en la que s'ha posat en marxa sota el Formentor, que també és un dels més coneguts. I a Pollença podem veure el seu casc antic, on hi ha casals antics, podem recórrer el seu carrer, perquè està tot en pedra, podem veure el Calvari. I també, evidentment, aquí també hi comentaves, dos espais arqueològics o jaciments arqueològiques són importants. A Pollença hi ha Bòcoris, que és un jaciment de l'etapa romana, que també se pot visitar, i també comentaven Son Real, que Son Real és una de les finques, és una gran finca pública de l'illa de Mallorca, on, a part de trobar un centre d'interpretació o trobar altres elements, també hi ha la necròpoli de Son Real, que és una necròpoli fenícia del segle VII abans de Crist, i que també s'hi fan campanyes arqueològiques anualment i que també és un lloc que se pot visitar sense cap problema.
Hem fet un petit tas de les propostes de patrimoni històric que té Mallorca, però per a aquelles persones que vulguin donar-li un plus cultural a la seva escapa de l'illa mallorquina, Joan, jo crec que haurien de visitar els seus museus i també les galeries d'art, no? Quines són les principals opcions que tenen en aquest sentit?
Sí, aquí bé, jo diferenciaria dos espais, el que és la ciutat de Palma, on hi ha el Museu del Baluart, que és un dels museus de referència de l'illa, que és un museu d'art contemporani, que a part de visitar el museu, se pot visitar tota la zona on està, que és la zona del casc antic i de la Calatrava. Després hi ha la Fundació Joan Marc o el Museu Miró, que també estan a Palma. Trobam també el Museu de Mallorca o també, per exemple, el Castell de Bellbé, la ciutat de Palma. I després, ho comentava abans, a Solla podem trobar el Museu Modernista de Campronera, per exemple, la zona del Cudi, que està a l'altra banda d'illa, estan al nord-est de l'illa, poden trobar la Fundació Jannik i Ben Jacobet, el Museu de la Bassa Blanca, però també trobam, per exemple, a Inca el Museu d'Escalçat o a Barratxí el Museu de Fanc. I això són una petita espipallada, perquè sí que hi ha molt més jaciments, hi ha altres museus d'interpretació que, depenent de lo que cerqui la persona que ve, si cerca art més contemporani, si cerca arqueologia o si cerca altres coses, les pot trobar aquí a Mallorca.
Uh-huh. I després de conèixer aquesta part del patrimoni cultural mallorquí, crec que és un molt bon moment perquè parlem una miqueta, Joan, d'un altre dels al·licients d'un viatge a la seva illa, i m'estic referint a la seva gastronomia, perquè més enllà de les típiques enciamades, les sobrassades, compten vostès amb moltíssimes altres propostes de cuina típica. Quines serien?
Sí, bé, jo crec que avui en dia la gent que se'n va de viatge cerca experiències, i l'experiència gastronòmica és una de les que més agraden.
Totalment, totalment.
I aquí, el que deia, a part d'encimades o sobrassades, tenim quantitats de productes quilòmetre zero, com pugui ser diferents llocs on es produeix oli, però també vi en diferents denominacions d'origen locals. I trobem també mel, metles, formatges, sal, fruites i verdures. Això sí que aquí és molt i variat. I també, evidentment, en aquestes èpoques també hi ha plats típics, no? O plats que potser se mengen més a l'hivern, com pugui ser un frit mallorquí, un arròs brut, tombet, caragols, coca de trampó, o sopa mallorquines o porcella, que també són les coses que no solen faltar els dies de festa assenyalada d'ara, de Cap d'Any i de Nadal.
Cuina tradicional que està sent, a més, magníficament reinterpretada pels xefs mallorquins de l'alta cuina. Ara mateix tenen, Joan, a Mallorca un total de 9 restaurants amb estrella Michelin. Li sembla que repassem així ràpidament quins són i on es troben aquests establiments?
Sí. Bé, com comentaves, hi ha molt bons cuiners i cuineres, n'hi ha que tenen estrella Michelin, n'hi ha altres que comentaran, però no, també n'hi ha molts altres que també són tot o recomanables. Amb estrella Michelin hi ha restaurant Dins, que és del Santi Taura, que està Sotera Llorenç, que està a Palma. Uh-huh. Hi ha restaurant Vents de Vall, que està en el municipi de Solla, que abans comentàvem que hi ha aquest tren típic. Hi ha restaurant Boro a Canyamel. També tenim Esfum en el municipi de Calvià, a Palma Nova.
El restaurant també del Miquel Navarro, oi?
Exactament. Hi ha també l'Andreu Genestre, que té un restaurant a Cap de Pere. Hi ha el Racó d'Estells, que està d'allà, que és un d'aquests municipis que hi ha a la Serra de Tramuntana. Hi ha na Maca de Castro, que està al Cudi. I també hi ha en Adrià Quegles, que està a Palma, igual que en Marc Foss. Com veus, diferents llocs de Silla, tots, molts, alguns de Palma, però també altres municipis de Part Forana que també són recomanables per poder visitar.
Doncs ja que podem fer la ruta dels restaurants amb estrella Michelin, tranquil·lament.
Exactament, exactament.
Estem acabant, Joan, però abans de marxar, voldria demanar-li si l'any vinent, el 2022, hi ha alguna cita gastronòmica important a assenyalar al calendari?
Sí, sí, sí. N'hi ha una que a nosaltres ens fa molta il·lusió, que és el Paravere Forum, que és un fòrum mundial de dones cuineres, que venen 400 dones cuineres de tot el món, per se reuneixen durant 3 dies, per veure les tendències, el que s'està fent d'altre lloc del món, i també hi haurà altres activitats paral·leles, seran 3 dies on hi haurà diferents també masterclass, hi haurà sopar, bé, hi haurà moltíssimes activitats a part d'aquest congrés, i se fa de dia 6 a dia 8 de març, se fa a Palma, encara que hi haurà activitats a tota Silla.
Doncs Joan Gaspar Ballori, aquesta tarda hem comprovat que la seva illa és sinònim de gastronomia, i que, com deia Rossinyol, és sinònim de calma, si la sabem trobar. I amb totes aquestes propostes que ens ha fet aquesta tarda, ja només cal buscar un bitllet d'avió de Vueling per fer una escapada i comprovar-ho. Gràcies per ser l'anfitrió del viatge de RAC1 avui i esperem que siguin molts els oients que s'hagin animat a tornar-hi després de sentir-lo i de fer-ho ara, a l'hivern i en els mesos de fred. Una abraçada i fins molt aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ens veiem a Mallorca.
Ens veiem a Mallorca, això. Adéu.
Adéu.